Històries de Federats, revista Vèrtex.
Segon capítol de les històries de Federats de la revista Vèrtex, un segon capítol que s'allunya una mica d'aquella història que ens explicava en Marc Sallarès, ara no fa massa, d'aquell accident que patia el pas de Gusolans, però que segurament trobarem punts en comú en tot allò que li havia passat amb en Marc. Avui ens acompanya en Jeremías Mateo, que el tenim ja aquí al nostre costat. Avui estem amb un solet molt agradable, en un banc asseguts i parlant tranquil·lament. Però segurament fa uns 9 anys, el 2015, un mes d'abril també, no va ser tot tan agradable per a en Jeremías. Jeremías, què tal, com estem?
Hola, bon dia, què tal?
Deia que el 2015 no el recordes tan agradablement com estem ara, no? Perquè ara et veiem aquí, et veiem bé, et veiem un tio compromès amb la vida, podríem dir, però tot va començar un dia que no ha estat tan ben gravat a la memòria com el dia d'avui o com aquests dies següents que has tingut a la vida, no?
Sí, el 14 d'abril del 2015 amb el meu amic Salvi estàvem escalant el Mont Blanc d'Otacul i no sé encara què va succeir, però vam caure els dos. Ell va tenir la desgràcia de morir en l'acte i jo vaig tenir un politraumatisme que em va portar a estar en coma un mes, sí.
Ens explicava el Jeremías que no recorda pràcticament res d'aquell dia, que tot han estat després flaixos que ha tingut, va estar, com comentava, un mes en coma, però de tot allò n'ha tret també alguna cosa positiva, que és el que queda ara. Si t'haguessin de dir què esborraries i en què et quedaries, suposo que lògicament esborrem la mort d'en Salvi, que va ser el fotut d'aquell dia, però després la resta, deies tu, o ens explicaves, que no t'ha anat pas tan malament.
Sí, no, al principi, els primers mesos, el meu cervell no funcionava com ara. Quan va començar a funcionar jo no tenia moltes ganes de fer absolutament res, però vaig decidir en un moment de la vida que, ja que jo havia tingut la sort de ser-hi i ell no va poder decidir, que jo havia de, com a homenatge, viure gaudint de la vida, que no fos un pas per aquest món, i vaig aprofitar per fer divulgació, fer xerrades, també amb el meu exemple a nivell esportiu, doncs donar a altres persones, digue-li excuses, digue-li exemples per també poder gaudir de la vida amb felicitat.
Explica'ns una mica com va anar tota la història, perquè això va passar a França, estàveu fent el Mont Blanc, com deies, i a partir d'aquí comença un periple per hospitals francesos i després cap a la Guttmann, cap a Barcelona.
Sí, jo el que va succeir, l'últim record que tinc és una conversa... Bueno, l'últim record, sense paraules, és caminant a peu de via, i el record anterior que tinc és hores abans fent un cafè amb llet, i quan obro els ulls... Ja estic a l'hospital, a Grenoble. Anteriorment l'helicòpter em va portar en si i els primers dies no recordo res, tot i que ja estava despert, un mes en coma, després una setmana o 10 dies que jo no recordo res del que passa, i a poc a poc intento recuperar amb el meu cervell i intento ser conscient de la magnitud del que havia passat. Em vaig trencar, bueno, vaig tenir 2 politraumatismes, em vaig trencar 6 vèrtebres, 11 costelles, els fèmurs, el genoll. Això em provoca problemes de mobilitat, no puc moure'm del llit, i em porten a la Guttmann i allà és on em rehabilito i començo a recuperar una mica més l'autonomia que havia perdut completament.
Amb el Jeremías vam contactar perquè, parlant per Instagram un dia, també ens explicava, no?, que estava molt agraït a la federació, a la FEC en aquest cas, per com havia anat tot el tema amb l'assegurança, ja que també ens explicava ara off the record que li van arribar factures només d'helicòpter de 18.000 euros i que finalment doncs també va anar tot molt bé el servei mèdic que es va trobar tant a l'Hospital de Grenoble com després a la Guttmann, i de fet segueixes ara mig lligat a la Guttmann, no?
Sí, tant, perquè al final en un centre hospitalari com la Guttmann acabes tenint un lligam emocional molt fort, com és el cas. De fet, participaré en una travessa de natació que es fa allà per recaptar fons pel cor de Guttmann. Jo, sort que vaig tenir, sembla que sigui un acte publicitari, però al contrari. Jo el primer que vaig fer quan vaig començar a fer activitats de muntanya de cert nivell va ser federar-me, tenint el tipus d'assegurança que pertocava, no intentes fer la pirula de tenir, sinó si s'ha de pagar una mica més, es paga una mica més, i gràcies a això, bueno, he tingut el millor tractament mèdic i ambulatori que he pogut tenir, un seguiment prou correcte. Òbviament podria criticar, com sempre es pot criticar qualsevol cosa, però si no arriba a ser per això, segurament jo no estaria parlant amb tu ni com estic parlant.
I ara, a més, fas xerrades, fas ponències sobre accidents, no només de muntanya, però també de muntanya. Què expliques en aquestes xerrades? Quin és el leitmotiv, quin és l'objectiu i quins són els eixos d'aquestes xerrades que expliques per, suposo, prevenir accidents com el teu?
N'hi ha molts. Un, en resum, podríem dir, primer de tot, que en qualsevol moment pot canviar la vida, que és una cosa que només diem la gent que ho sabem. Tothom que ha tingut una experiència similar, per la pèrdua d'algú sobtada o per un accident que ha viscut, ho sap. També el fet de que qualsevol circumstància es pot donar-li la volta i intentar ser feliç. La importància de ser previsor, d'avaluar riscos i beneficis, no anar a la babalà. Però jo crec que quan ets conscient que qualsevol moment et pot tocar, ja deixes d'assumir certs riscos. Quan tenim 15 anys penses que mai ha passat absolutament res, les coses li passen sempre als altres, i això és el que intentem a instituts, principalment fer entendre a la gent que les coses no només passen a les pel·lis i a les sèries ni als videojocs, que també hi ha gent de carn i ossos que ha viscut experiències dures.
I a més de xerrades, us hem de dir que el Jeremí es va canviar la muntanya pel mar. Ara està en un repte que es diu Ocean Seven, si no m'equivoco, m'ho explicava abans, que seria com el Seven Summits una mica, però amb l'Ocean Seven, perquè ell neda molt. Com ha anat això? Una mica el procediment que hem arribat aquí.
Jo començo, a mi no m'agrada nedar molt, com el Salvi l'aigua tampoc li agradava molt, i vaig a la piscina per escapar una miqueta de la rutina de Goodman, perquè vaig estar gairebé un any allà i estava ja una mica far. M'ofereixen a la piscina, jo coneixo allà a la Maria Folgado de la cooperativa Biswim i em canvia la vida, m'ensenya a nedar novament amb la meva mobilitat reduïda, començo a nedar a piscina, competir, i amb això em porta una energia de l'esport que és brutal. Descobreixo, gràcies a la pandèmia, que li dono les gràcies, tot i que molta gent ho critica, jo a vegades també, del mar, i connectar amb la natura. Aquí estic parlant a gent que li agrada la muntanya, aquelles emocions i sentiments que sents a la natura, a la muntanya, al mar, a aigües obertes, també les tens. I això em porta, com no puc fer el que feia a la muntanya, al mar sí que ho puc fer, perquè no necessito les cames per fer el que faig, començo a posar-me reptes i a dedicar moltes hores a estar allà en contacte amb la natura, sentir-me petit una altra vegada, sentir-me poc important, com et sents quan estàs a la muntanya, que ets una cosa més de l'ecosistema, i tots aquests sentiments em porta a voler cada cop fer més. I l'Ocean Seven no deixa de ser la cirereta del pastís d'això de la muntanya.
I l'Ocean Seven és creuar 7 estrets, són?
Sí.
I això en quant temps ho faràs? O ho tens pensat? O és un projecte a llarg termini?
És un projecte vital perquè, com tota la vida, requereix de molts diners, perquè estem parlant de que molts estrets que s'ha de pagar l'acompanyament d'un vaixell, pagar l'organització, però a més estem parlant d'anar a Hawaii, anar a Nova Zelanda, anar al Japó. Són molts diners i necessito finançament, ja sigui propi o de col·laboracions d'empreses, i per sort, com a la muntanya, hi ha certes activitats que requereixen de joventut i de potència física, i hi ha d'altres activitats que amb més edat però més resistència i més cap, al final és una activitat que requereix molt de força mental, i jo per sort o per desgràcia la tinc, puc dedicar-hi anys. Si tingués diners et diria que un estret per any seria ideal, però ara mateix sí que estic planificant els tres propers reptes, els tinc més o menys tancats, però no puc dir si a Nova Zelanda podré anar d'aquí 4 o haurà d'esperar una mica més.
Doncs el seguirem i tant, que seguirem el Jeremies en aquest repte, i que hem estat encantats de xerrar una estona, de conèixer una història que va tenir un final tràgic per una part i no tan tràgic per una altra, tot i que en Jeremies també ens confessava que si pogués tirar enrere en el temps, l'únic que canviaria de tot això seria recuperar el seu amic Salvi, que es va quedar en aquell accident allà al Montblanc. Jeremies, moltíssimes gràcies, de veritat, que ha estat un plaer escoltar-te, que és una lliçó de vida, que n'hauríem d'aprendre tots una bona estona, i que et seguim, i tant, et seguirem allà on vagis, seguint al mar, on també diuen que hi ha muntanyes.
Gràcies a vosaltres per deixar-me parlar i per recordar el Salvi, també ha estat un plaer.